Camins.
Comunicat oficial per a les persones que encara esteu amb les compres de darrera hora. Heu d'aprendre d'una persona amb saviesa, una persona amb seny, una persona amb experiència vital. Heu d'aprendre de Paulita Moreno, que té tots els regals solucionats des de fa dies. Què dic dies? Setmanes? Què dic setmanes? Mesos, que no ho tingui des de fa anys. Per un altre any, fórmula Moreno i t'estalvies les cues i les angoixes de darrera hora. I ara, el regalet avançat que us fem a la nit de Reis, la Macedònia de la ràdio.
Que cabra. Fum, fum, fum.
Aquesta agilitat que té la Paula per tirar aquest tall comença a ser inquietant, eh?
Que cabra.
Bona vesprada d'aquest dimarts 3 de gener del 2023, la setmana curta, la setmana de la il·lusió, la setmana dels Reis Mags que estan aquí a la volta de la cantonada. Ara us parlarem en l'informatiu una mica de com estan les arribades preparades arreu de Catalunya, però ara mateix és dia 1 després de la nostra vocació esportiva amb Jacinto Elà, analista, escriptor, tuitaire. Què no fa Jacinto? Amb ells vam comentar una mica tot plegat. En especial l'atenció la vam tenir amb Mateu Laoz, protagonista absolut del derbi entre el Barça i l'Espanyol. Per cert, l'Espanyol està jugant perquè ara mateix tenim en marxa la Copa Mola i vam comentar ahir tota l'actualitat de la tornada de la Lliga. Dia 1 també després de Diego Sola, com parla el Diego, eh? Quin crac, quina làbia, quins coneixements que té, dona gust. Ell és doctor en Història Moderna, amic del programa, autor del magnífic llibre Història dels Papes, de Fragmenta, que ens va fer una mirada històrica sobre la figura de Benet XVI i també les particulars circumstàncies del seu papat i el seu llegat dins de la història de l'Església. Dia 1 també de mirar 100 anys enrere, originalment, amb Joan Panellet, Joan Pallarès, sobre com vivia la societat l'any del 1923. Ahí és nada. Si voleu recuperar els nostres dilluns, un dilluns canyero, la tornada de Camins al directe i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza. Tot ho cobra a 50 euros. Tasca sempre acurada, la de la Mary Jo. Recordeu Twitter, @CaminsEstel, a Instagram, CaminsEstel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, Xavi Toscano, el bellerín de Radio Estel. Ja el podeu trobar allà a l'aplicació, amb la seva racadeta. I una pàgina web, radioestel.cat, i tenim també un apartat de correus per si voleu enviar pernils a l'equip del programa o ratafia, seran benvinguts. Avui dimarts, pre-Reis, ens posem firmes per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, amb entrevista inclosa sempre interessant. I després de les notícies, avui tenim una entrevista que encaixa molt en aquesta setmana i en la festivitat que ens espera. Les Joguines, el Museu de les Joguines de Catalunya. Tindrem el seu director amb nosaltres per a veure què ens explica aquesta retrospectiva del món de les joguines. Per tant, notícies, joguets, economia versió Rosario, des d'ara i fins les 9, una hora de ràdio en què no serà per exposar en cap museu, segurament, però a lo millor en una bolera encaixaríem. Saps, en una bolera tenim perfil bolera, nosaltres més que de museu. Camins a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
És època de joguines, és el moment en què tots els nens trien en què volen jugar i això ha estat així des de fa molts i molts anys. Mirem, per tant, cap al passat del món de la joguina.
Camins.
Josep Maria Joan Rosa, bona vesprada.
Bona vesprada.
Escolta, Josep Maria, ara entrem en matèria de per què t'hem convidat, qui ets tu, què fas aquí en aquest programa en una nit com aquesta, però volia demanar-te, tu encara jugues amb joguines, Josep Maria, o no?
Home, jo crec que la pregunta la pots contestar tu mateix.
A veure com em contestes tu, perquè siga quina siga, em sorprendrà una mica. A veure, què dius?
Aviam, jo penso que les persones, les nenes, i quan van creixent, homes, dones, no han de deixar mai de jugar. A la que deixen de jugar, deixen de ser petits i deixen de tenir il·lusions i deixen de sorprendre's ells mateixos amb moltes coses. però no vol dir que el que pensi jo sigui el que hagi de pensar tothom. Però és un fet i que l'ha constatat molta gent i gent coneguda que diu aquestes coses, no? Uh-huh. Jo hi estic totalment d'acord.
I tant que sí. Jo estic, em sumo al teu vaixell, al teu bus de la joguina, i estic amb tu. Jo crec que s'ha de jugar i tenir aquest esperit de la infantesa, de la il·lusió, i allargar-lo tot el que es pugui. Sí, que, efectivament.
Sí, tota la raó. Seria una mica imperdonable que està envoltat de 25.000 joguets no jugués.
Ara explicarem per què estàs envoltat d'aquesta quantitat espectacular de joguets. Josep Maria Joan Rosa va néixer a Figueres, és arquitecte tècnic, artista col·leccionista i museòleg, fundador i director, i aquí ve la mare dels ous, director del Museu del Joguet de Catalunya, que el tenim a Figueres, a Girona. I en una setmana com aquesta, doncs, volíem parlar amb ell uns minuts perquè ens presenti aquesta petita o gran joia que és el Museu del Joguet. Entarem en detalls de tot el que podem trobar allà, però per als que no el coneguin, Josep Maria, què trobarem al museu així a grans trets?
Bé, mira, depèn de quina edat tinguis, perquè els joguets, esclar, any rere any van modificant-se, sí, millorant-se, van incorporant nous mecanismes de funcionament i tot això, però la gent que sigui una mica gran trobarà els joguets quan eren petits. I sovint també hi han joguets actuals perquè puguin veure, es pugui veure una mica com han anat evolucionant determinats joguets de tota la vida.
Home, això és molt interessant. De fet, aquests dies jo estic reflexionant molt sobre aquesta evolució dels joguets, de les joguines, de com s'ha passat d'any en any. Jo recordo, doncs, que mon pare m'explicava, no?, coses de quan ell era petit, de com jugàvem, amb les coses que tenien ells, la il·lusió, perquè ara vivim en un món que de vegades és excessiu, no?, molt accés a moltes coses, però segons quina generació, doncs, qualsevol joguina els hi feia il·lusionar-se, els hi feia jugar, i aquest museu està ple d'aquest tipus de joguines senzilles, amb aquell cartró, amb aquella... també molt metàl·lic, no?, molta joguina metàl·lica, i que ens fa, doncs, recordar que les joguines no sempre han estat com les coneixem ara, sinó que ha tingut una evolució, doncs, de la cosa molt senzilla a les joguines tal vegada una mica més complexes. Com ho veus, Josep Maria?
Mira, has dit una cosa que és totalment veritat, que vaig néixer a Figueres. Uh-huh. Però no has dit l'any que vaig néixer. Jo vaig néixer el 1940.
Per tant?
Just immediatament després de la guerra. Sí. I no era tan fàcil trobar joguets ni botigues que em venguessin. Uh-huh. I perquè moltes indústries, sobretot de les valencianes, fabricants de joguets metàl·lics, els havien convertit en fàbriques per fabricar armament i fabricar munició. I això, doncs, ens vam trobar, els que vam néixer en aquest moment, doncs una mica que no hi havia masses coses per jugar. Però jo el que sí trobo a faltar d'aquella època respecte a l'època actual, i tot això és argumentable totalment, que és que en el carrer aquest ample que jo vaig néixer a Figueres, de fins al 36 havia nascut molta gent, hi havia molta gent que tenia 4 anys més que nosaltres, els que havíem nascut al 40. Però els que havíem nascut al 40 jugàvem al carrer, i jugàvem nens i nenes barrejats, i bé, era una gran delícia. Uh-huh. Potser respecte ara, i això ja fa uns anys, el que trobaria, enyoraria jo, és que ara molts nens juguen sols. Molts joguets són perquè estiguis jugant tot sol. Uh-huh. I això jo crec que té una part no massa positiva. No dic que sigui negativa, però una no massa positiva. Està molt bé que puguis competir amb segons quines coses, simplement a vegades em corre 50 metres a veure qui arriba primer, no? Uh-huh. Si això ho fas tot sol, no té cap sentit. En canvi, si ets 7 o 8, com érem en el carrer Ample, doncs això era una delícia. A més, en el carrer Ample, tot i que era molt ample, no hi passaven cotxes, ni un cotxe. Podíem estar corrient pel carrer doncs tot el dia. Hi havia uns petits jardins, els de la biblioteca, que eren fantàstics. Allà podíem jugar a terrenys, podíem jugar amb boles, podíem jugar amb coses molt senzilles i sobretot amb companys.
A mi m'agrada molt escoltar-te, Josep Maria, perquè em fas present doncs, que una altra manera de viure doncs, era possible. Tens tota la raó, inclús en les ciutats més petites, ja no parlem a Barcelona, no? Que és monstruosa, podríem dir, en quant a la població, etc. Jugar al carrer doncs, és molt complicat. Sí que és cert que hi ha moltes places i els nens allà es poden ajuntar, però aquesta llibertat d'estar al carrer, de jugar de manera col·laborativa, d'inventar, perquè les joguines eren molt senzilles i et donaven peu a que a partir d'una cosa molt senzilla tu li donessis diferents usos, diferents maneres d'entretenir-te amb aquestes joguines, doncs jo crec que era molt interessant i m'estàs fent recordar doncs el que m'explicava el meu pare, que per cert, perquè sàpigues, tindria ara mateix la teva edat, per tant sou del mateix any, del 40, sí senyor.
Sí.
Escolta, alguns dels joguets que teniu al museu provenen de grans personatges que n'han fet donació al museu.
Sí.
Seria el cas de l'osset dels germans Anna Maria i Salvador Dalí, que va fascinar Federico García Lorca, el Ciurell de Joan Miró, l'Arrossegall de Joan Brossa o els joguets de Josep Maria Palau i Fabre. És impressionant tenir aquestes joguines al vostre museu.
Sí, és que quan visites el museu te dones compte que hi ha moltes coses que a darrere d'aquell joguet hi ha tantes històries, i és clar, evidentment, les més directes són aquestes, les que, com has dit tu, de personatges coneguts, no?
Sí.
Però els que no havien pertangut a cap personatge conegut també tenen unes històries. I a vegades, mira, ahir tarda, que va venir un amic meu que feia temps que ens veiem, vam fer una volta pel museu, vam estar allà, aquesta peça és maco, era un cavall de llauna que tenia un pallasso a sobre i que anava endavant i enrere i tal. Dic, saps on t'ha vingut aquest joguet? No, evidentment no sabia on va venir. Doncs, a 50 metres de casa del museu, a tocar el teatre municipal de Figueres, amb unes escombraries, jo passo cap allà, que anava cap al museu, i veig aquella peça. No sé d'on venia ni la història que havia tingut.
Clar.
Que de les escombraries passi a dintre una vitrina d'un museu, realment és una cosa, bueno, com a mínim emocionant pel joguet i pel que l'ha recollit i que l'ha posat a dintre la biblioteca.
Emocionant, sobretot perquè denota aquest amor, no?, per la història que hi ha darrere de la joguina, que em sembla realment apassionant. Escolta, parlem una mica dels inicis del museu, perquè gràcies a la col·laboració també de Lluís Duran Simón vas fundar aquest Museu de Joguets de Catalunya, que va obrir les seves portes, atenció, al 1982. Jo tenia 2 anyets, imagina't. I el que des d'aquell moment doncs vas passar a dirigir-lo i hi ha hagut tota una evolució, no?, dins d'aquest museu. Però com van ser aquells inicis? D'on va sortir aquesta idea? Com et va venir? Te'n recordes?
Mira, sí, oh, i tant. Mira, va ser una cosa fantàstica. No podia començar més bé.
Sí.
Jo havia anat recollint joguets perquè havien sortit... Jo estava, en aquest moment, jo havia anat a Barcelona a estudiar, no el 82, sinó abans, el 60, no? Havia anat a Barcelona a estudiar i vivia a Gràcia, i a Gràcia doncs, hi havia unes quantes ferreteries que durant l'any no venien joguets, però que quan s'acostaven les festes de Nadal emplenaven tots els separadors de joguets i els venien.
Molt bé.
I llavors havia sortit un material que no era el plàstic encara, però que es deia plexiglas, que era un plàstic tou, ara que no ens sent ningú, ben fastigós.
Però fastigós, Josep Maria, perquè el mossegaves tu o què?
No, però era poc amable quan el tocava.
Poc amable. Ah, vale.
I després desenganxava una mica els dits, com
es
fonia, no sé.
Val.
Jo no en tinc bon record.
Vale.
Però sí que tinc bon record de les ferreteries aquestes. Les ferreteries el que volien era vendre el que es venia en aquell moment, que era el plexiglas, i començava a haver-hi el plàstic.
Uh-huh.
I em guardaven totes les peces que sabien que m'afeccionaven a mi.
Sí.
I a vegades, encara en tinc algunes, que tenien l'etiqueteta, que hi havia el preu, i eren preus a vegades amb rals, no? 3 rals.
Déu-n'hi-do.
Imagina't dels anys que feien, que estaven esperant que passés en Josep Maria Joan Rosa per allà, a emportar-se'l cap a casa, no?
Que estupendo, Josep Maria, quines històries.
Va dir, amb tot això hi va haver un, que vaig fer una col·lecció prou important. Un dia em van fer una entrevista a una de les primeres planes dominicals de la Vanguardia. Sí. Em van fer una entrevista i jo, doncs, amb els meus joguets que tenia a casa, llavors ja els tenia a Figueres, vaig convidar que si algú volia venir a veure els joguets, doncs, llavors Figueres no era tan poblada com ara, no? Vull dir que demanés per mi i podia venir a casa a veure. I va venir molta gent, però va venir gent importantíssima, com en Joan Brossa. I va venir també en Foix. Uh-huh. I un altre que va venir i que va quedar molt, molt fixat de què va venir va ser Manolo Vázquez Montalbán. Va emocionar, li va agradar moltíssim. Uh-huh. I va fer dues planes a la revista Triunfo, que en aquell moment era una cosa excepcionalment important, que se'n deia La noche de los juguetes vivientes.
Oh.
I a partir d'aquest article, sobretot, el Col·legi d'Arquitectes em va demanar si em veiem cor de fer una exposició. I com, i tant, només faltaria, si convido la gent a venir a casa,
clar,
a treure els joguets.
T'ho he encantat, eh?
De van fer una excursió de Figueres fins a Barcelona, però amb un lloc excepcional, un edifici d'en Gaudí, el Palau Güell.
Oh.
Vull dir, vam començar d'una manera excepcional.
Vau començar a dalt de tot, eh?
Sí, sí. I com que en aquell moment encara no existien vídeos ni coses d'aquestes,
no.
Vam gravar una pel·lícula perquè es poguessin veure en moviment. I en Jordi Cadena, en Gustavo Hernández, en Tomàs Pla de Vall, doncs van fer una pel·lícula fantàstica que es deia Parafràstic 1, perquè vam pensar que faríem molts parafràstics més, no? També per animar l'exposició, el Brossa ens va fer un sonet per posar en el cartell, molt maco. Teníem unes titelles que venien de tant en tant actuant allà, però no eren qualsevol titelles, eren les titelles Claca, que els personatges, les marionetes, els havia fet en Miró.
Mm-hmm.
O sigui, sense buscar-ho ni forçar-ho, ens vam trobar amb el bo i millor de tot el món, que era Catalunya i Barcelona en aquell moment.
M'està fascinant perquè crec que
l'exposició, que va tenir molt èxit,
sí,
ho van anar demanant a molts llocs. I entre aquests llocs, i quan ja estàvem quasi tocar el 80, a Perpinyà acabaven d'inaugurar un palau de congressos fantàstic.
Uh-huh.
Ells admiraven molt, era una gran novetat per la ciutat i tal. I em van demanar de veure si podia anar per Nadal a fer una exposició allà, i vam anar a fer aquesta exposició. I en Lluís Duran, com has citat tu,
sí,
havia anat a Perpinyà a comprar no sé què, i van a veure l'exposició. Va quedar tan meravellat de la gent que hi havia, de lo que tothom estava tan i tan content, i de tornada cap a Figueres, quan ell va tornar cap a Figueres, va venir a casa meva, que jo, a les 11 jo ja estava al llit, dormint. Escolta, hauríem de fer un museu en l'Hotel París, que era un edifici que...
Motivadíssim, eh? Va tornar de Perpinyà.
Era el cor de Figueres i un edifici del 1767, que posteriorment havia sigut convertit en hotel, però estava tancat com a hotel. Dic, bueno, demà ho anirem a veure, i l'endemà, doncs, amb ell vam anar a veure-ho, i un cop més la inconsciència, doncs, em va fer dir que sí, home, ja en farem el museu.
Clar.
Però recordo perfectament que de la primera planta, que era el gran menjador del,
sí,
del París,
sí,
miraves a l'aire, que hi havia dues plantes, però veies el cel, perquè el 1767 no havia passat en va allà. Però bueno.
I aquesta és la gènesi, del museu, una història repleta de passió. Josep Maria, hem de fer una petita pausa, però encara no vull acomiadar-te. M'esperes 2 minuts i rematem l'entrevista?
Home, i tant, no faltaria més.
Doncs moltes gràcies. Fem una pausa per a la publicitat, que hem de fer perquè la ràdio és així, i tornem de seguida encara amb una mica més de història de les joguines.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família, l'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats, amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest any demana els Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana, informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
Bona vesprada, Rafa.
Ai, Pere Juventí, no ets a la redacció, has abandonat Camins. Com és el matí a Ràdio Estel, Pere Juventí Balcells?
Doncs molt frenètic, la veritat.
El magazín de la vesprada.
A la Raga, que també atabala molt, és normal. Escolta, i ara estaràs a l'Estel migdia també a Panxavi Toscano. Molt muermo, no, el Toscano? Més muermo que nosaltres, no?
Home, sí.
A Ràdio Estel.
Tres minuts que passen de dos quarts de nou. Estem en directe xerrant amb Josep Maria Joan Rosa, que no són quatre persones, és una sola que té quatre noms molt macos. És el director del Museu del Joguet de Catalunya, que tenim a Figueres. Estava explicant una mica l'origen, però vull demanar-te, Josep Maria, continues ahí, eh?
Sí, perfecte.
Perfecte. Volia demanar-te, com creus tu que ha canviat una mica les joguines al llarg dels anys? Quina evolució han hagut de les primeres fins ara, ràpidament?
Bé, mira, esclar, per exemple, si tu tenies un petit cotxe o un carro, sí, hi havia un cordill i l'estiraves. I allò feies córrer i tenies unes il·lusions fantàstiques, però això després va variar i s'hi va posar un petit motoret que donaves corda amb una molla.
És veritat.
Que el cor corria sol, no? Després hi van arribar a posar una pila amb un altre tipus de motoret i després hi han posat plaquetes d'energia solar i, diguem, tota l'evolució que hi pugui haver en el món industrial s'aplica també en el món dels joguets. Uh-huh. Jo m'agradaria només dir una cosa.
Sí, digues.
Abans d'anar-me, perquè ho has mencionat tu abans, que és l'Osito Marquina.
Sí, és el del Dalí.
És excepcional. Un dia ens va venir a visitar al començament del museu amb unes seves amigues, l'Anna Maria Dalí, uh-huh. I quan va ser en el museu, ai, ara me'n recordo que jo tenia un Osito i tal, el buscaré i el portaré aquí al museu. El va estar buscant bastant temps i no el trobaven, però l'havien desat molt bé, però finalment un dia em trofona i em diu: Josep Maria, tinc l'Osito! Jo, sense dinar, perquè era l'hora de dinar, però abans que el dinar era l'Osito, em vaig anar fins a Cadaqués i vaig recollir l'Osito i bueno, li va dir adiós a l'Anna Maria, va venir cap a Figueres i tal. Però al cap de 10 o 15 dies em troca, diu: escolta, he trobat una cosa que t'agradarà molt, que anirà molt bé amb l'Osito. I vaig anar ràpidament cap allà i sí, tenia una fotografia que estava en Salvador Dalí, la seva germana, l'Anna Maria, i que tenien a la falda l'Osito aquest. I això mateix es va tornar a repetir una altra vegada, ja d'una manera excepcional, que em diu: tinc unes coses i tal. Tenia preparades totes les cartes que en Federico García Lorca, als anys 20, sí, com va estar a Cadaqués, escrivia posteriorment a l'Anna Maria. Però d'aquestes cartes, que són una quinzena de cartes, n'hi havia dues que en Federico García Lorca, el millor poeta que hem tingut del segle passat, escrivia en l'Osito, li escrivia amb ell. Ells no t'estimen, referint-se als germans Dalí. Jo sí que t'estimo i t'he comprat un bastó per quan siguis bé. Mono i Ramona. Bueno, esclar, que penses que en Lorca està escrivint en un joguet. Jo, algunes vegades que hem de, per algun motiu, hem de moure de la vitrina aquestos, sí, se'm posa la pell de gallina.
Home, i tant, perquè està replet d'història i d'història impressionant.
I ja pots anar veient, sí, museus de joguets del món que trobar un que hi hagi un poeta com en Lorca que l'escrigui, doncs, bueno, no ho sé.
Clar, és que...
volia no oblidar-ho perquè és una cosa excepcional.
Doncs aquest objecte i moltíssims altres el podeu trobar aquí, al Museu dels Joguets de Catalunya, que el tenim a Girona, el tenim allà a Figueres. Escolta, ja per rematar, amb un concepte, perquè se'ns escapa el temps i no podem allargar-lo més, Josep Maria, però quina és la joguina universal, la que no ha evolucionat i encara triomfa? Jo tinc al cap la pilota. Una pilota sempre és una bona joguina?
Sí, sí, i a més té moltes aplicacions. Però nosaltres, com una mica com a símbol del museu, i perquè a més és divertidíssim quan ho aprens i és fàcil d'aprendre, ens decantem per la baldufa.
Per la baldufa.
La baldufa és un joguet senzill que està a totes les cultures, i ha estat a totes les cultures des de fa milers i milers d'anys. I, a més, nosaltres tenim la baldufa catalana.
Clar.
Tenim aquella baldufa que a la part de dalt és pintada vermella i que li diuen la barretina.
Ah.
Sí, tenim una baldufa catalana i tenim, en vam fer reproduir una molt gran, que fa 1,70 m d'altura.
Déu-n'hi-do.
Tenim posada a la porta d'entrada dalt, penjada, perquè la gent ja sàpiga que allà és per anar a jugar.
Escolta, doncs m'agrada molt aquesta resposta, per tant, la baldufa catalana, concretament, una joguina que no passa de moda i que encara triomfa, i tens tota la raó, perquè en les seves modernitzacions, els meus fills encara els hi sembla atractiu el tema de la baldufa. El Josep Maria Joan Rosa és fundador i director del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, a Girona, i en una setmana com esta volíem parlar amb ell uns minuts perquè ens presenti aquesta gran joia que ha demostrat aquest Museu del Joguet. Josep Maria, enhorabona per la passió, per la tasca, per tants anys dedicat a aquesta història que hi ha darrere dels joguets, i que vagi molt bé. Gràcies per atendre'ns.
No faltaria més, i que els Reis us portin moltes coses.
Bueno, això sí, ens hem portat bé, no? Això va la cosa així. I aquí al camí som una mica distrets.
Jo crec que ara, quan falten pocs dies perquè passin els Reis, sí, tothom fa molta bondat, eh?
Però... efectivament, aquí recuperem una mica, eh? Quan s'apropa tothom ens posem firmes. Moltes gràcies, Maria Rosa.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Adéu. Una pausa i Rosario Santamaría aquí al Camins.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Aquest dijous 5 de gener a 9:45 del matí, Ràdio Estel transmetrà des del Vaticà el funeral de cos present per Benet XVI. En directe des de la plaça de Sant Pere, missa exequial presidida pel Papa Francesc i concelebrada per cardenals i bisbes de tot el món. Recordeu, aquest dijous a 9:45 del matí, comiat del gran papa teòleg a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Camins. Però, quan una porta es tanca, una altra s'obre, i aquest buit que deixa Pere Juventí Balcells ve a omplir-lo amb el seu estil particular, Júlia Julve.
amb Rafa Sanahuja.
Us volia presentar Julia Julve, que és un personatge de Marvel, Pol Marçà, que és el hater de la casa.
Encantada, Pol.
No deixis que et posi la por al cos.
Ho intentaré.
Peter Parker, Steven Strange, Bruce Banner, Julia Julve...
I altres persones que expliquen coses.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Dos minuts i mig arribarem a un quart... No, ho he intentat i he fracassat. Volia dir l'hora estil Ignasi
Miranda. Són les 20:42.
20:42, que és la fórmula fàcil, sí, però la fórmula Ignasi és complicar-se la vida. Dos minuts i mig i arribarem a 3:45. Aquesta
molt
és la fórmula complicada.
Massa.
Bueno, escolta, això és Rosario Santamaria.
Bona vesprada amb la meva veu mitjafònica, però bona vesprada.
No, estàs fantàstica, Rosario. Rosario Santamaria ens acompanya per fer la secció Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, la primera de l'any. Rosario Santamaria,
sí, 2023.
Com prova l'any?
De moment bé, he estat afònica fins fa molt poquet, molt dur, la veritat, això de no poder parlar a mi m'ha costat molt, ha estat molt dur, la veritat. Però bé, molt bé, molt bé. Avui tenim una entrevista molt interessant, o sigui que bé, vinga.
Perfecte, doncs
vinga, va,
farem ús d'aquesta veu recuperada. Avui estem acompanyats a través del fil telefònic de Marcos González, de seguida el saludarem, que és president de Corresponsables i de la seva fundació d'Observar-se, Observar-se amb les tres darreres lletres RCE, mayúscules. Però el nostre convidat té una activitat variada i frenètica, oi, Rosario?
Sí. Mira, Corresponsables és una pime editorial que va néixer l'any 2005, fruit de l'impuls del seu president. Aquí tenim amb nosaltres a dalt, de seguida el saludarem.
Sí.
Amb l'aparició de la primera edició de l'anuari Empresa Responsable i Sostenible i amb un doble objectiu. Per una banda, informar de la manera més objectiva, àmplia i contrastada possible sobre tots aquells assumptes en relació amb la societat que interessin o puguin interessar al món empresarial. I per l'altra, la responsabilitat d'aplicar ells mateixos l'RSE, la responsabilitat social, l'RCE. I l'any 2006 naixia la revista Corresponsables i els dossiers Corresponsables temàtics i o monogràfics, ara integrats a la pròpia publicació.
Vale.
Dos anys després va començar a organitzar les jornades Corresponsables, que és un esdeveniment que s'ha convertit en referència ineludible al sector de la responsabilitat social i que ja ha congregat més de 2.000 persones a les seves gairebé 20 edicions. I per acabar, per això t'ho has dit abans, que tenia una activitat frenètica,
sí,
el nostre convidat, perquè 10 anys després, l'any 2016, va llançar l'Observar-se, l'Observatori de la Comunicació Corresponsable. Així que veus, Rafa, tenim un periodista expert en sostenibilitat i responsabilitat social.
Doncs
què et
sembla? Podem saludar i interrogar-lo i que ens expliqui tota la seva activitat i la seva visió de la professió. Marcos González, bona vesprada.
Hola, què tal, Rafa? Encantat d'estar amb vosaltres.
Bueno, i nosaltres de comptar amb tu. Mira, ara feia, Rosario, tot aquest repàs. Vas començar l'any 2005, no has parat. A mi m'ha cridat l'atenció això de l'Observar-se, com a instrument que ajuda a investigar sobre la divulgació estratègica de l'RSE i de la sostenibilitat. Està dirigida a la divulgació que podem fer els programes de ràdio, per exemple, com nosaltres. Fem tot el que puguem per donar notícies d'empreses amb valors o el que han donat de comunicar i, per tant, fer bé les empreses. És aquest el sentit o pots matisar-lo una mica?
Sí, l'objectiu era pues, sortir una mica del dia a dia no? I investigar, a veure com s'està comunicant, com s'està informant per una banda i comunicant per l'altra tots aquests temes de la responsabilitat social, l'agenda 2030, perquè moltes vegades al dia a dia bueno, pues, es menja a tots i volíem fer no, aquesta eina, tenir aquesta eina, aquest observatori que ajudi una mica això, no? A veure com s'està comunicant, com es pot millorar, els errors freqüents i una mica pues, buscar la millor aliança entre els diferents sectors, no? Privats, públics, tercer sector, mitjans de comunicació, acadèmia, perquè al final aquí tothom és importantíssim a l'hora de promoure molt més a la sostenibilitat, no?, al nostre país.
M'agrada molt el nom, Observar-se.
Observar-se, sí.
Amb la RSE a majúscula, com tu deies, Rafa. Marcos, escolta, quan vas començar a parlar de responsabilitat social, et devia mirar una mica com si fossis un extraterrestre d'un altre planeta, perquè, clar, estem parlant de fa 18 anys. A veure, explica'ns una mica l'evolució que ha fet la responsabilitat social en aquesta majoria d'edat que ja té corresponsables o que farà aquest any.
Sí, mira, pues no m'havia donat, compte que la majoria d'edat van celebrar el 15 aniversari amb la pandèmia, que diu, vaya tela, i bueno, va ser una mica, pues, jo soc periodista, molt crític amb el paper de l'empresa de la societat, però vaig començar el doctorat sobre aquest tema, precisament la responsabilitat social dels mitjans de comunicació, i vaig veure, bueno, pues que faltaven moltes bones notícies, no? Igual que a vostra secció, aquest programa tan, tan maco que teniu.
Oh, encara... home, gràcies.
Gràcies, no és per res.
Però encara falta, pues, sobretot als mitjans generalistes, pues, que es conegui molt més aquesta part de notícies positives, no? Pues em van animar i, bueno, i vaig crear Corresponsables, com deies, amb aquesta missió de donar a conèixer el que es fa bé, perquè, bueno, més gent s'animi, no? I és veritat que al principi, bueno, pues va ser una aposta que els mateixos companys, amics periodistes, deien, on vas?
Sí.
I és veritat, no?, que va ser una lluita, perquè jo tampoc, una cosa ser periodista, una altra cosa, pues ser una mica de tot, emprenedor, emprenedor social, amb pocs recursos, però, bueno, va anar molt bé. I, bueno, i després, pues això que deies, després van crear la fundació, amb l'objectiu especialment d'ajudar, pues, a les micropimes, a les petites organitzacions que no tenen recursos per comunicar, i van cercar una mica el cercle virtuós, creient de la comunicació, amb observar-se, no? Al final, amb l'objectiu de demostrar que si tothom aporta el seu gra de sorra, pues et poden millorar les coses, no? Sense acabar una utopia, però sí creient que aquest tema de responsabilitat social, sostenibilitat, ha avançat molt, perquè sí que ha avançat molt, però encara té molt camí per recórrer, no? Perquè realment s'integri a tot tipus d'organitzacions, no només a les privades, també a les públiques, no lucratives, a totes, no?
Marcos, ara que comencem l'any, bé, ens ve molt de gust i és un luxe tenir, doncs, un periodista com tu, expert en aquesta realitat, l'empresa responsable i sostenible, perquè entenc que la sostenibilitat és un propòsit, doncs, que ha de ser global, no?, per aquest 2023, però ara que estem en confiança, i que probablement, doncs, escolta, esperem que ens escolti molta gent, però en confiança, realment, tu creus que les empreses fan aquestes passes necessàries per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible que marca la ONU o què?
Pues mira, sí, n'hi ha una mica de tot, no? Yeah. Jo me recordo que al principi, quan vaig crear Corresponsables, el professor Argandoña, que és el catedràtic de l'IES, que ara ja és emèrit, jubilat, però aquí ningú es pot jubilar, me recordo que van tenir bueno, una xerrada molt llarga, i jo li deia, no? És que, clar, moltes ho fan per greenwashing, per rentar la seva imatge,
sí.
I ell em va dir, no?, amb el seu discurs, que té molt, molt potent, i, bueno, és un catedràtic que espera en aquest tema, ell em va dir, mira, Marcos, és igual. Que ho facin, lo ideal és que tot es fes per amor, per convicció. Així aniria millor al món. Però, mentre que es faci, es treballa en aquest tema, sempre és positiu perquè sempre aportarà alguna cosa a la societat i és un camí irreversible, no? I jo crec que sí que s'està veient això, no? Que n'hi ha moltes organitzacions, bueno, que tenen la seva trajectòria més o menys avançada. La Fundació Caixa, la mateixa CaixaBank, pues porta bastant temps, i altres també, i altres que estan començant, no? Però l'important és, mai s'acaba, mai s'arriba a la meta, no? Perquè al final la responsabilitat social és un procés de millora contínua, no?
Clar. Totalment.
De com pots anar integrant els teus valors, les teves preocupacions socials, ambientals, laborals, drets humans, pues a la teva estratègia, al teu negoci, no? I jo crec que això, bueno, pues no és de la nit al dia, però sí que déu-n'hi-do. Si veiem, pues, el primer anuari Corresponsables, que no arribaven a 400 organitzacions que sortien, aquest últim, amb més de 3.000, bueno, pues és positiu, no? Sempre es pot veure algo mig buit, mig ple, però, bueno, jo soc positiu i crec que, bueno, que sí que està aportant valor, especialment a la societat, que al final és del que es tracta, no?
Sí, moltes felicitats, són molts més números, la veritat.
I tant.
Marcos, abans de terminar, ens pots parlar una mica de la Fundació Corresponsables? Se treballa sobretot a favor d'aquells col·lectius que tenen pocs recursos per comunicar les seves actuacions responsables. Com ho feu, això?
Pues mira, sí, tenim diferents iniciatives, especialment els premis Corresponsables, que justament, bueno, pues van celebrar fa molt poquet la 13a edició, que van fer la gala aquí a Barcelona. Nosaltres, la nostra lluita és tot el que es pugui fer a Barcelona, pues fer-ho, no?
Molt bé.
Però és veritat que molts, bueno, pues la majoria d'aliats, pues molts estan a Madrid o altres, o Amèrica Llatina, que tenen també moltíssima activitat. I aquest any sí que la van fer la gala precisament a l'IES, i, bueno, una espectacular, més de 800 candidatures, aquesta última edició de 16 països de parla hispana, i, bueno, això demostra, i sobretot candidatures de petites, que és l'objectiu de la Fundació, no? Que sigui l'altaveu d'aquelles organitzacions que no tenen recursos per comunicar, que no tenen departaments de comunicació, que no s'ho poden permetre, no? Però que estan fent molt bé les coses Y allà les prèvies corresponsables, que és el examen de fan, o sigui, tot és gratuït, pues el que animen és a presentar candidatura i es guanyi o no es guanyi, que és un jurat que està composat per més de 100 acadèmics, pues, nosaltres fent una publicació que es pot consultar a corresponsables.com de manera gratuïta, sí. I allà es poden veure totes les candidatures, no? I això és una mica... Aquí es pot copiar, jo sempre ho dic, a la responsabilitat social tots aprenem de tots, es pot copiar, es pot compartir i sobretot es pot generar aliança, no? Que a l'ODS-17, que és fonamental per millorar les coses, no?
Doncs el Marcos González és president de Corresponsables i de la seva fundació i d'Observar-se, i des d'aquí li donem l'enhorabona per fer aquestes coses tan ben fetes i li donem les gràcies per acompanyar-nos i parlar-nos de tot aquest concepte, que és molt important, anar introduint doncs, en el món de l'empresa i de la comunicació. Marcos, una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Fran Rosario, i a seguir així, que val molt la pena.
Moltes gràcies.
Fantàstic, doncs fem una falqueta de la caixa i fem notícies amb Rosario.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs vinga, continuem amb Economia en Valors. Estem amb Rosario Santamaría. Ara fem les notícies més destacades d'aquest 2023 que acabem de començar i que, per tant, ve molt carregat de novetats.
Bueno,
Rosario.
Hi ha moltíssimes.
A veure,
mira,
doncs
hem acabat l'any amb una inflació mitjana del 8,4%, Rafa.
Apa.
I la pujada salarial pactada dels convenis col·lectius fins ara no arriba al 3%. Notícies de darrera hora.
Vale.
Així que són 5 punts de pèrdua de poder adquisitiu que se sumen als del 2021, Rafa. Així que recordem, a més, que les pujades més grans s'han aconseguit a les grans empreses, especialment en aquelles on el conveni preveia una clàusula de revisió salarial. Però la majoria estem a dos veles.
Val. Jo pensava que anaves a dir una cosa més tècnica, però ja veig que
l'has No.
Escolta, no és fàcil saber quants treballadors han vist incrementat el sou, però el que sí sabem és que la cistella de la compra s'ha encarit fins a un 17%.
Sí, comencem la cuesta d'enero.
Déu-n'hi-do.
Espanya, a més, ocupa el quart lloc com a país de la Unió Europea on menys han pujat els salaris. A la resta s'han donat increments alts com un 6%, per exemple, Alemanya o Bèlgica. Mira, ens agradaria viure allà, però aquí fan millor temps i estem millor.
Escolta, i parlant de tot una mica del salari mínim interprofessional, sabem alguna cosa o què?
Pues a finals de desembre ho estaven negociant els sindicats i el Ministeri de Treball, però encara han de presentar la seva proposta.
Vale.
Segons els experts, pujarà entre un 4,6 i un 8,2% més. És a dir, que passaríem dels 1.000 euros anuals, actuals, en 14 pagues, als 1.040, però encara no ho sabem del tot.
Bueno, haurem d'estar atents al llarg d'aquestes properes setmanes a veure com queda la cosa. I una altra notícia que afecta als treballadors que es vulguin jubilar al 2023 amb el 100% de la pensió és que hauran de tenir 66 anys i 4 mesos complerts.
Sí. La reforma va establir un període transitori des del 2013 fins al 2027 per elevar l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys.
Sí.
Per tant, tots els nascuts a partir de l'any 1948 estan afectats per l'augment progressiu de l'edat de jubilació.
Uh-huh.
Mentre que els nascuts al 1960 ja no es podran retirar abans dels 67 anys amb el 100% de la pensió, excepte si tenen 38 anys i mig cotitzats a la Seguretat Social.
Tu i
o sigui que nosaltres, vés a saber.
Tu i jo, Rosario, què? No.
No, ni ho penso, Rafa. Em dona un atac d'ansietat. Pensar quina edat ens tocarà a nosaltres jubilar-nos, però jo calculo els 80 anys, 4 mesos, 5 dies i 23 hores.
Millor
tu.
No pensar-lo. La que vol jubilar-se aviat és Paula, m'ho deia abans.
Sí?
Ella està pensant
tu.
Ja...
Pues és molt jove, la... que ho sàpiga l'audiència.
No, però té un esperit, que... té un esperit molt així.
Bueno, perquè haurà invertit amb tant d'economia i valors, ha anat invertint aquí i allà i ara està forrada.
Una altra novetat d'aquest inici d'any fa referència a la quota dels autònoms.
Sí, s'ha reformat el sistema i ara es de quotes per ajustar-los als ingressos de cadascú. Actiu des del passat 1 de gener, a grans trets, podríem dir que per determinar el tram corresponent de cotització,
sí?
Se sumaran els ingressos reals del treballador per compte propi, més les despeses per l'exercici de l'activitat. A aquesta quantitat se li deduirà més un 7% de despeses genèriques que no necessitarà especificar. El detall de com fer-ho, perquè clar, això és una mica complicat,
sí.
Ara, està al web de la Seguretat Social, a l'apartat com calculo els meus rendiments. Tu, això serà la bíblia dels autònoms aquest any.
Com calculo els meus rendiments.
Sí, a la Seguretat Social, al web.
Jo he deixat de calcular-lo perquè...
Bueno, no, es veu no això, que si guanyes 1.000 euros més, doncs has d'anar a fer un altre tram, clar, i aleshores sí, has de pagar més a la Seguretat Social. Però després, el següent mes, hi pots canviar 3 o 4 vegades. Bueno, bueno, és un follón, allò, un la Bíblia, sí, us ho dic.
Vinga, fet, abans d'acabar, una altra novetat d'inici de l'any és que l'IVA s'ha rebaixat als aliments bàsics dels lineals de les més de 19.000 botigues d'alimentació que hi ha a Espanya des d'ahir dilluns. L'objectiu del govern espanyol és disminuir el preu final d'uns 7.000 productes segons càlculs del sector del supermercat.
Ens fa molt bona falta, eh?
El govern... Sí, però al final sí, et dic una cosa, baixa poc, eh?
Molt poc. Mira, el que sí sabem és que s'ha suprimit l'IVA de llegums, patates, ves apuntant per fer la llista de la compra, tubercles, llet, formatge, ous, patates, verdures, fruites, ous, cereals, pa i farines panificables. Ah, molt bé, Rafa, estàs supermaco fent la llista. Vale. Tots aquests tributaven fins ara al 4% i ara passaran a vendre'n sense IVA. Jo això de que alguna cosa no tingui IVA em sobta molt. Durant un màxim de 6 mesos, eh? Això sí, o fins que la inflació subjacent baixi del 5,5%. Ah. L'oli i la pasta disminueixen el seu IVA del 10 al 5% i la resta d'aliments, tu, encara continuem igual. No s'ha tocat res, tu, cap rebaixa.
Vale, doncs crec que hem de deixar aquí les notícies,
Rosario.
Em sembla bé, però
home,
hem fet una repassada allò més important
de
l'inici de l'any. Per tant, fins aquí les notícies amb Rosario Santamaría. Un altre cop escoltem el missatge de la Caixa, que és important, i recollim el programa.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Fum, fum, fum!
Estem a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins. Mira, Rosario, balla la nostra sintonia, que és molt ballable, eh? Mira, ole, Rosario. Muévete, Rosario. 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que, tot i adult, encara li agrada jugar a cosetes, al pòquer descobierto, per exemple, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció d'aquest programa, també a la redacció d'Informatius, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical de moment fins que no es jubili. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9. Escoltareu també a la Carla i a la Júlia. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. La carta als Reis, Rosario?
Ja està feta, home, i tant. Ja som molt organitzada, sí. I a més m'he portat molt bé, he anat al page... i el paje del Baltasar, i ja li he dit que m'ha portat.
És de Baltasar?
Sí, molt de Baltasar, sí.
Tu creus que algú en aquest món és de Gaspar? O és un marginat absolut?
Jo crec que és un marginat.
És un margi,
és
un lúcer.
Quan ve amb el vaixell,
sí,
és el que menys t'agrada, tu, no sé. Sí o no? Té molt poc engagement, sí. Hauríem de fer-li algun retoc d'estil,
no sé,
d'imatge.
No sé, alguna
aquella,
cosa.
No sé.
Bueno, pels del directe, que haveu de passar una bona nit demà, més Macedònia. Cuideu-vos, que perdi el Madrid. Fins demà.